Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Avui molt pendents de la situació al país, un país que està vivint un matí sense trens. Heu sentit tot l'especial del matí de Catalunya Ràdio. Després us ho deixarem amb l'Òscar Fernández, amb el Catalunya Migdia. Tota la informació a les hores en punt aquí a Catalunya Ràdio, a Catalunya Informació, al 3CAT Info. No hi ha regionals, no hi ha circulació de mercaderies, l'únic que funciona és l'alta velocitat. Us mantindrem informats aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Dit això, avui de nou obrirem de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui estic especialment emocionada.
Ai, sí. Mira, tinc una persona avui al costat que ha vingut al programa. No faré cap spoiler. Però només diré una cosa. Està al meu costat i jo tinc un ordinador obert i ell va mirant l'ordinador.
Home, clar que ha de mirar l'ordinador perquè és part de la seva feina. No us fem spoiler. Avui una solució d'aquelles d'altura. Solució d'aquelles que interessaran, jo crec, a tothom que ens estigui escoltant. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega i en David Vicente. Avui un tema d'aquells...
Ui...
respecte als quals, al qual tots tenim preguntes, tots tenim curiositat, tots voldríem fer preguntes. Ja us dic, línies obertes com és habitual, de seguida us ho explica el Fran. Abans, però, deixeu-me dir que si és dimecres, la solució es diu David Balaguer. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Emoció, emoció o no?
Home,
ai, ai.
Sí, perquè aquest tema d'avui, que no el revelaré, ho faràs
el tema i la persona, eh?
I la persona que fa anys que la conec. Fa molts anys que
sí?
La conec, aquesta persona, sí, perquè jo quan era productor... en altres emissores, en altres contrades, més d'una vegada...
En altres èpoques.
En altres èpoques, molt llunyanes.
A la mitjana.
Alguna vegada havia hagut de contactar amb aquesta persona que avui
és
a l'estudi.
És que és un dels grans, per no dir el més gran del sector. És el Sant Cristo Gros. Avui sortem una solució sobre una professió sovint romantitzada. Avui parlem de, alerta, investigadors privats. Com és la feina d'investigador privat? Quins casos investiguen? Per quins clients treballen? Com funcionen? Tenen horaris fixos? Són capaços de conciliar? Sovint tenen família o no tenen família? Quines qualitats calen per ser un bon detectiu privat? I per respondre totes aquestes preguntes, la solució la tenim davant. És una figura mediàtica del món de la investigació privada que es diu... Paco Marco, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
És fort perquè t'hem fet una presentació com tocava. Una de les persones que més anys porta dedicades a la investigació privada. Quants anys portes actualment?
Tinc 53 des del 18.
Uau!
Des del 18, oficialment. La meva mare va crear l'empresa i jo vaig fer les meves primeres investigacions als 14, doncs compte-hi. Fa 40 anys, celebrem 40 anys aquest.
40 anys en actiu. Ha parlat de la seva mare, i és que la seva mare va ser la fundadora de Método 3. El Paco és jurista, detectiu privat, i ara actualment dirigeix aquesta agència Método 3. També dirigeix la consultoria de riscos i business intel·ligents Marco & Co. És autor, juntament amb la Maica Navarro, col·laboradora del suplement, de La fugida, sobre el retorn fugaz de Puigdemont, d'Operación Catalunya i de novel·les com La preparadora de juicios o Los secretos de Alba, entre molts altres. Avui vies de contacte obertes, Fran, perquè la gent tindrà moltes preguntes al respecte d'aquesta professió.
Segurament el 93-201-7474 a treure fum, o també el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, si teniu alguna pregunta sobre l'ofici d'investigador privat, sobre l'ofici de detectiu privat, també.
Que és el mateix o no, Paco, això? Detectiu-investigador?
Sí, és el mateix, és a dir, la nomenclatura que utilitza la llei és detectiu privat.
D'acord.
Però, en realitat, es pot dir investigador privat. No hi ha cap mena de confusió als noms.
Legalment detectiu, però investigador també es pot dir.
Doncs mira, hi ha una generació que quan pensa en detectius o investigadors privats li ve al cap aquest, concretament.
Home!
Home, Magnum!
Això és Magnum, això ho va estrenar a TV3. El 10 d'abril de 1985 era un investigador privat, estava a Hawaii, treballava per un misteriós magnat. Amb el Magnum vivia amb en Higgins, Tenia dos gossos, Zeus i Apolo, i a més, que no sé si és una cosa que fa el Paco Marco, conduïa un Ferrari 308.
Quin cotxe condueixes tu, Paco?
Un SUV.
Un SUV, perquè m'imagino que el cotxe també és important per passar desapercebut en segons quins entorns t'endinses, no?
Els cotxes que porten els detectius de seguiments, clar, o sigui, hi ha dos mons de detectius, no? El detectiu com jo, que és més d'oficina, etc, etc, i el detectiu que està al carrer. El detectiu que està al carrer es compra, mira, l'any anterior quan se'l va comprar, el cotxe més venut i el color més venut.
Amic, per passar desapercebut. Amic! Quin era l'any passat?
Jo porto un SUV perquè tinc una família nombrosa, llavors s'ha ficat...
A les escoles, t'ho he imaginat.
Jo, si fos detectiu, m'agradaria més ser detectiu de carrer que d'oficina.
Quina és la diferència? És a dir...
Ho creus?
Sí, jo crec que sí, perquè ho trobo més trepidant, més intrèpid.
Però pots descobrir unes trames a través de l'oficina?
Sí, però el del carrer és com un paparazzi. O sigui, al final tu estàs 10 hores dintre d'un cotxe, faci fred, faci calor, sense poder anar ni a pixar, i de sobte et surt un tio i l'has de seguir.
Creus que les pel·lícules han fet mal?
És que jo crec que... O sigui, el problema del detectiu no és un problema de les pel·lícules. El problema del detectiu és que el detectiu no s'ha sabut vendre. O sigui, ara en aquests moments hem creat les agències més grans espanyoles, una espècie de lobby per donar a conèixer el detectiu, perquè la gent no sap què és un detectiu. Només pensa un detectiu, m'han posat les banyes, doncs detectiu. O tinc un problema laboral a l'empresa, tens una empresa petita i, hòstia, un bar, no? El cambrer que porta 6 mesos de baixa i m'han dit que està a un altre lloc. I puc contractar un detectiu? És legal? No és legal? Aquestes són les primeres preguntes. Sí, senyors, la llei diu que pots contractar un detectiu i la llei d'enjuiciamiento civil diu que pots aportar proves a judicis fetes per detectiu.
Un detectiu, imagino, entre cometes, col·legiat o certificat, oi?
Un detectiu que hagi anat a la universitat, has d'anar 3 anys a la universitat, investigació privada aquí a la universitat, a la UB, jo soc professor allà d'investigació privada, i has de, quan tens la carrera, que són 3 anys, has d'anar a la policia, demostrar que no tens antecedents penals, que ets espanyol, que tens més de 18 anys, llavors et donen una targeta d'identitat professional com a detectiu. I a partir d'aquell dia...
Que seria com un número de col·legiat en el cas d'un psicòleg,
exacte,
o d'un periodista, no?
Uh-huh.
Has dit molta informació, però sí, de seguida farem una espècie de tutorial. Qui pot contractar els serveis i amb quina finalitat? Quines coses feu als investigadors privats? Però abans t'anava a preguntar, dèiem la diferència entre detectiu d'oficina o investigador privat d'oficina i de carrer. Sovint els d'oficina també subcontracteu els serveis d'algú del carrer?
Sí, no és que subcontractem. Normalment les grans agències tenim gent que fa investigacions d'oficina i que fa investigacions de carrer. Jo, per exemple, tinc una dona que porta amb nosaltres tota la vida, que és meravellosa fent investigacions telefòniques.
Epa! Sí, com funciona això?
Et treu a tu sense... La grandesa d'un detectiu no és treure informació, és treure-li la informació a la persona que no la vol donar.
Mm.
O sigui, és a dir...
I té aquella gràcia,
I ella treu tota la informació. O sigui, tu dius, tu li donaries a algú qualsevol cosa senzilla, però el teu NIF per telèfon a algú diries no. Impossible. Doncs ella t'ho treu.
Una mica com un periodista. No?
Alerta, si us truca una dona, vigileu que no sigui
investigadora. Hi ha
gent al carrer que fa, és molt bona fent seguiments, una altra gent, jo què sé, si tu has d'entrar... L'exemple que posàvem abans, no? Un cambrer que està de baixa en un lloc i està fent-li bolos els caps de setmana al seu amic treballant al restaurant, no? Pues hi ha gent especialista en entrar aquí al restaurant amb càmeres camuflades, amb tota la parafernàlia, entrar, gravar, contactar amb aquella persona, fer-li preguntes, etc, etc. Tot això es grava, tot això es porta amb un informe i aquest informe va a un jutjat on li diuen a aquest senyor, doncs l'hem fet fora de l'empresa perquè aquest senyor en realitat està de baixa però està treballant a un altre lloc.
Amic.
Clar, és que,
quantes preguntes? Digues.
I ara entenc per què agrada tant aquesta professió. Jo crec que a tots ens agradaria ser investigadors o detectius, però pocs s'hi dediquen. I és perquè té per mi els quatre verbs que atrapen l'ésser humà, que són espiar, tafanejar, descobrir i desxifrar. Això ens agrada, als éssers humans.
Sí.
De fet, a través de la xarxa, no? Ara que hi ha les xarxes socials, Instagram, a través d'Instagram la gent espia molt, la gent investiga molt.
Ui, som tafaners de mena, per tant, aquesta
com
professió...
Com diuen els nois joves, estalqueix.
Clar, aquí. És que està connectant amb la nostra curiositat. La mateixa curiositat que vull que tingueu avui, oients, perquè sé que tots sou molt curiosos, ja comencen a fer preguntes, oi?
I tant.
El 677-38-77-19 i el 93-201-7474. Ara li seguim preguntant coses a en Paco Marco, que avui ens acompanyarà durant tota l'hora, però primeres preguntes a través del WhatsApp, va.
Mira, l'Albert li demana, amb això que diferenciava d'investigadors o detectius d'oficina i investigadors o detectius de carrer, no? Si ell alguna vegada s'ha hagut de disfressar d'algun ofici que no és el seu per investigar, o coneix algú que ho hagi fet.
Sí. Però una de les grandeses de la meva empresa ha sigut una cosa que jo li dic teatrillo, no? Que és... monto una història, i ara estic recordant una, per exemple, vaig jugar un hotel a Madrid, una sala, amb massafates, amb tota la parafernàlia per demostrar que jo era un headhunter i que tenia una persona
però
que jo
a posar...
li volia treure la informació.
O sigui, llogues una sala... Sí, sí. I muntes tot un festival, o sigui, un festival, una reunió, un
una
meeting...
Una reunió on hi havia quatre persones, tres eren detectius vestits, tal, que eren els competidors d'una persona que anava a oferir-li un treball on guanyava 5 vegades més, tenia cotxe, tenia tots els extras... Jo només volia una informació determinada.
Hòstia.
I vas muntar tot aquest teatrillo que tu dius amb actors, entenc, pagats o són membres de l'estaf?
No, tot detectius.
Detectius, tots, perquè no la caguin, vaja.
És estil Mortadelo. Mortadelo es disfressava, sí, és això.
Però
es disfressava, no? Però per aconseguir introduir-se en segons quins ambients i tot això, hòstia. És molt interessant.
Ara ens deies, fa 40 anys que t'hi dediques, has parlat de, des que tens 18 anys, com entres a la professió?
Jo entro amb la meva mare crea una agència l'any 85... que es deia Método 3 i la munta per sortir-se de la norma del que existia a Espanya, no? La munta per només treballar per empreses i es vol dedicar al frau contra companyies d'assegurances quan els detectius no treballaven molt aquest sector, no?
Perquè els detectius, és el que tu deies, més associat a m'està fotent les banyes,
exacte,
no?
Exacte.
A un restaurant que no sé què, però anem al macro de dir, ostres, hi ha molts diners que es perden per gent que diu que està de baixa i no està de baixa o que han simulat un accident i no han tingut l'accident, anem a agafar aquesta part del pastís.
O gent que diu que té un accident i té unes lesions i no són, no? Llavors, l'any 87, una cosa així, la meva mare descobreix una senyora que deia que era cega i que no era cega. Jo en aquella investigació ja formo part i som la primera agència que porta a un judici un vídeo. Clar, eren aquelles càmeres, imagineu-vos, aquelles càmeres de vídeo fent un seguiment
al carrer.
I
on la vas posar?
No, jo no la portava. Jo vaig fer unes fotos, no? Llavors aquesta senyora que deia que era cega, al metro de Barcelona es mira a la típica paradeta on es venen avaloris, bueno, doncs jo agafo una foto des de darrere on ella s'està mirant a un mirall i posant-se una arracada. Aquesta
quin
foto...
error!
Boníssima! És que és
aquesta
pel·lícula.
Aquesta senyora?
Retratada.
No, aquesta foto és perfecta, no? Llavors, aquí l'agència comença a créixer, comença a treballar per totes les companyies d'assegurances i a l'any 95-96, més o menys, que jo ja havia acabat la carrera de dret i ja estava treballant plenament, se n'adona el que es dona en totes les professions, no? Llavors, la resta dels detectius se n'adonen que hi ha dues agències, nosaltres i una altra agència, que estem ocupant un mercat, i llavors comencen a baixar preus i comencen a
rebentar
el mercat. No?
M'imagino l'eufòria que vas sentir en el moment, no? L'eufòria que sents en el moment que aconsegueixes aquella fotografia.
Perquè ara t'anava a preguntar...
No és només l'eufòria. Tu tens dues eufòries. La primera, quan tu te n'adones el que acabes de fer. I segona, ara no. Ara tots pensem, foto, miro, m'ha sortit bé. No.
Revelar.
Era foto, revelar e imprimir.
Oi.
I quan veus aquella... Mira, jo sempre dic que no hi ha cosa més orgàsmica, en el sentit d'orgasme, que quan tu reveles una veritat que està amagada.
Perquè, Paco, jo ara estic veient això...
Amb la meva professió, eh?
Per arribar a aconseguir aquesta imatge, tu t'has d'infiltrar en l'entorn d'aquesta persona. Quan dura una investigació?
No és infiltrar. En aquell cas va ser... Lo difícil va ser treure-la, perquè estava amagada. I en aquells moments, al metro, doncs, jo recordo que aquella foto es va treure des d'un fotomatón, un fotomatón dels antics. Amb una càmera que era una pràctica Telemil, d'aquelles que feien clac, 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 saps? Amb un zoom 80-200, que ara està més que superat.
Amb un mòbil, ja.
Amb un mòbil, no? Però sí, però infiltrant-se, jo, la meva primera infiltració, jo tenia 14 anyets o 15 anyets, a Olot, que estaven fent una investigació d'una senyora que estava de baixa de la seva empresa i estava en una zona muntanyosa i era molt difícil que ningú estigués aquí.
14 anys, la seva primera infiltració. Una infiltració de genoll, eh? Vull dir, s'infiltra en un espai per treure la veritat, per revelar la veritat. Anem a la publicitat i a la tornada en Paco Marco ens ho explica. Preguntes al 677-38-77-19.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Cinc minutets i seran 2:15 del migdia. En David Balaguer l'hauria de veure, va rebotant sobre el seu propi cos. Que... amb ganes de saber més, eh?
Sí, i a més perquè les musiquetes que heu triat per ambientar són sensacionals.
Insisteixo, avui parlem de detectius privats. Com és la feina de detectiu privat? Podeu fer les preguntes que sigui, com aquesta de la Susana que ens arriba, diu, quant costa el servei d'un investigador fer el seguiment d'algú, per exemple, que està trolejant a la seva feina? Si alguna empresa vol contractar el servei d'un investigador privat, en aquest cas el restaurant que ens posaves d'exemple, quant costaria això de mitjana?
S'ha de fer, la jurisprudència diu que s'han de fer 3 dies de seguiment com a habitualitat. Per què? I s'entén. Perquè, si no, abans es podien fer aquestes trampetes, no, està de baixa i se'n va al bar de l'amic, entra i es posa ahí una cervesa i està treballant. No. O sigui, ha de ser habitual, no ha de ser una cosa esporàdica. No? I s'han de ser 3 dies. Jo, a la meva empresa, potser és la més cara, però jo estic segur que serveis d'aquest tipus de per fer fora una persona per 1.500 euros, segur que hi ha detectius que ho
fan. 1.500 euros, per tant, des de...
3 dies.
1.500 euros aquests 3 dies. T'anava a preguntar, Paco, tu ets una persona també que es deu fixar molt en els detalls que els altres ens passen desapercebuts?
Sí, i sí, amb la meva feina, o sigui, és a dir, jo veig un mapa societari, no?, d'un frau societari, i jo estic veient les estructures i de seguida me n'adono on hem de profunditzar perquè segur que s'està robant per allà, no?, perquè tinc l'ull entrenat. Uh-huh. Jo entro en un restaurant amb la meva família i jo detecto si hi ha un tio... em detecten i detecto, no? O sigui, la meva pregunta, tu pots fer seguiments? No, jo ja no faig seguiments, perquè jo entro en un restaurant i el típic tio gran, amb la típica tia joveneta, molt joveneta, que s'està endolant la mà, m'ubica i de sobte veus que li treu la mà, no?
Epa!
Encantado, infidelidad.
Que no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. I tens l'ull ja entrenat per... Jo sempre em sento... O sigui, jo ja vaig amb la meva dona a un restaurant i ella sap on em sentaré jo. I em sentaré mirant la porta, no em sentaré donant l'esquena. O sigui, tinc les meves coses, però quan jo estic a la meva vida personal, més personal, amb els meus fills, amb la meva dona, amb els meus amics, a mi em podrien seguir...
L'investigador investigat.
Perquè jo tendeixo a baixar la guàrdia quan no estic treballant.
Bueno, també
estic
ha de ser així.
La tinc molt alt.
També ha de ser així, perquè si no, no sobrevius.
Podria ser que ara algú ens estigués observant des de fora?
Podria ser.
Però... Veig allà un senyor amb un diari...
No, home, no. Ui! Deixeu-me dir que hem anat a publicitat i ho hem deixat pendent, que ens expliqués la seva primera infiltració amb 14 anys, però deixeu-me parlar un moment amb l'Anna, que ens ha trucat al telèfon, a veure si us animeu a fer-ho també per telèfon, perquè està rebentant el WhatsApp. Va, doneu la cara, que no us investigarem, eh? Anna, no. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina pregunta li vols fer a en Paco Marco?
A veure, soc molt friqui d'aquestes coses.
Epa.
Bueno, no, m'agraden molt les novel·les de misteri, de thriller, d'investigació també, i, bueno, la meva pregunta era, quina és la situació més arriscada o perillosa o similar que es pot viure o que has viscut?
La situació més arriscada o perillosa que has viscut, Paco.
Jo sempre dic que la feina de detectiu no és perillosa. El perillós és pels tios que estan fent seguiments, no? Perquè tu estàs seguint a una persona que va a 70 per la ciutat i tu has d'anar a 80, perquè has de frenar, no el pots passar, i de sobte has d'accelerar per passar un semàfor, no? Llavors, sí, estàs en situacions de perill, d'aquest tipus de perill. Jo he tingut una vida molt més complicada i jo he estat sentat a Rússia amb la màfia russa, o he estat 6 anys portant coses molt importants a República Dominicana i on he tingut un perill real, no? I he estat amb seguretat privada 24 hores dormint amb gent dintre l'habitació, o sigui, situacions reals. Però, haig de dir, no és... O sigui, jo no he tingut mai, menys aquests punts de la meva vida, sensació de perill fent investigacions a Espanya. No? Mai.
Déu-n'hi-do, però. Déu-n'hi-do. Diu, no, situacions perilloses no els de carrer. Diu, hòstia, n'has relatat tres, que dic, Déu-n'hi-do, no, Anna?
Mira, és a dir, jo no la tornaria a fer. O sigui, si tornés a tenir 40 anys, o 30 i pico anys, que és quan ho vaig fer,
no ho tornaries a fer. No. Anna, alguna altra pregunta?
No, bueno, com a detectiu tu no tens protecció, m'imagino, no? Vull dir, t'has de protegir tu mateix.
Sí, clar. Sí, i no es porten armes ni...
Mira, el Jaume li preguntava si pot anar armat.
No, no.
No poden anar armats.
Hi ha algun detectiu que porta arma. Jo, el meu fill, el de 24, quan li comprava els clics de fa mòbil, li treia la pistoleta. O sigui, perquè no m'agraden... Si soc una persona, també la meva mare, són persones que odiem les armes. No? Jo crec que una arma, si la desenfundes, si la treus, és per matar, no per fer una altra cosa. No? I jo mai he anat armat, mai aniria armat i mai he permès que ningú de la meva agència vagi armat. I si he necessitat seguretat privada, he contractat gent especialitzada en portar armes que em protegís.
Anna, gràcies per trucar-nos. Una abraçada molt forta.
Gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Mònica. A veure, ho hem deixat pendent, als 14 anys. Primera vegada que en Paco Marcos s'infiltra en un lloc.
Bueno, t'estava dient, no?, una senyora que no treballa, que es dedicava a cosir en una empresa, en una textilera, i que vivia a Olot, a la muntanya. Llavors era impossible fer un control i un seguiment d'aquesta senyora. I el poc que es va fer, doncs aquesta senyora no sortia de casa. No? Llavors vam decidir que jo, com a estudiant, m'aniria a Olot a estudiar tota la part volcànica d'Olot i em faria amic del seu fill. Del seu fill. I pocs dies després jo estava dintre d'aquesta casa d'aquesta senyora fent-li fotos, perquè ella treballava des de casa fent cosina amb una màquina, i recordo perfectament un polo de color blanc que li vaig dir, broda'm aquí Paco. I no, m'ho va brodar i jo vaig fer fotos mentre...
No!
Mentre
increïble!
Com va picar l'am, tu!
Ara me'n recordo d'un altre, que jo crec que mai li he explicat públicament.
Epa,
abans les cooperatives no estaven a cap registre públic. Tu volies saber els socis d'una cooperativa i era impossible. I als 16 anys, 16, perquè hi ha una segona part i jo ja estava a Irlanda estudiant, per tant, 16 anys, em vaig fer passar per un estudiant que estava fent un treball pel col·le de cooperatives i tal, i em vaig anar a la cooperativa i els hi vaig treure tot, em van fotocopiar tot,
no,
absolutament tot. I recordo, ara he dit això, que jo ja als 16, perquè, clar, jo vaig tenir que donar el telèfon de casa, no? Abans no hi havia molt. Sí, el telèfon de casa de la meva mare. I van trucar als 6 mesos o així per convidar-me, perquè fèiem una fira de cooperatives de l'interessat que havia estat jo...
No m'ho crec. Però tu ja havies fet servir aquella informació per revelar...
No ho sé, la meva mare...
Ah, d'acord.
M'imagino que sí, o potser...
No sabien ni assabentat d'on havia hagut la fuga que havien tingut.
Les coses, ni la persona més desconfiada del món desconfia d'un adolescent.
Bueno, d'un adolescent, ara comencem així.
Ara sí, però et ve un nano de 14 anys que s'ha fet amiguet del teu fill.
Et diuen,
puc fer una fotografia?
Al col·le no sé què.
El que estàs dient és el que jo sempre dic. Jo al carrer, o sigui, als serveis de carrer, dels seguiments, puc tenir homes i dones, però el que té contacte, saps, amb tercers, encara que està al carrer, jo prefereixo sempre una dona, perquè una dona sempre genera
més confiança
que un home.
Mira, hi havia aquella pregunta d'amb qui prefereixes que es trobin els teus fills en un bosc? Amb un home o amb un os? La gent dubtava. Amb una dona i amb un os? I tu, amb una dona?
Sí.
Amb una dona.
Sí.
Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tens una pregunta pel Paco.
Sí, mira, és més que res legal, perquè necessito posar una càmera...
Ui, alerta.
Sí, a casa, a la porta de casa. I hi ha pati, i sí, la porta de casa n'hi ha com 10 metres fins a la porta, la valla del carrer. I necessitava posar una càmera per més que res per controlar aquesta zona.
Mm-hmm.
És legal, això? Se't pot posar o com s'ha de posar perquè sigui legal? O...
Però, primer, és una càmera només per seguretat? O sigui, no és perquè ja us hagin robat, tirat merda, el que sigui?
S'ha intentat.
S'ha intentat robar-vos coses. Per tant, voleu posar una càmera de control.
Sí.
Una càmera camuflada, llavors, que no es vegi.
Bueno, no sé, per això dic que no sé si és legal posada o com s'ha de posar.
A veure, si hi ha veïns, has de consultar-ho amb els veïns. Si tu dubtes que és un veí el que ho està fent, només has de posar, per exemple, si és la bústia, has de posar una càmera que només controli la teva bústia, cap bústia més. Has d'anar a un detectiu privat, t'ho farà el detectiu privat, i si poses una càmera general, ha de ser una càmera que no gravi a l'exterior, perquè no pot gravar el que està passant fora. Jo recomanaria que anessis a un detectiu i ell et dirà com fer-ho i com no fer-ho. No?
És més que res per això, per seguretat, perquè, bueno, ha intentat robar més d'un cop a casa.
Mira.
Abans de mirar, de fer contractar una d'aquestes...
Una alarma, prefereixes fer això.
Sí.
Mira,
si es pot, si no, doncs a veure, fer...
Montse, aprofito, arran del teu testimoni, gràcies per trucar, estimada, una abraçada molt forta. Per exemple, en finques de propietaris, que està passant, jo què sé, i parlo per experiència en primer grau, eh? Desapareixen les làmpares, enganxen les làmpares a les tauletes, això a la recepció, eh? Desapareixen les tauletes i les làmpares, enganxen les làmpares al terra, desapareixen tauletes, làmpares i un tros de terra. En aquests casos, la gent que ens estigui escoltant, si sospiten que tenen un lladre mateix a la finca, poden contractar els serveis d'un investigador privat?
Sí, i es podria posar una càmera camuflada que només controlés aquell espai, no espais on, per exemple, que no enfoqués cap porta que entrés a un pis, que es podria veure a l'interior del pis, etcètera, etcètera. I sí, es podria posar una càmera camuflada determinant molt bé que és per aquesta circumstància...
Acotar-ho, eh?
Acotar-ho molt bé, que no surti cap imatge, o sigui, és a dir, que el detectiu no transferís cap imatge privativa d'això. No, circunscrit amb això, es posa la càmera i llavors ho controla el detectiu, ha de gravar en un lloc on el detectiu pugui controlar, i llavors sí.
Per tant, feu-ho acompanyats d'un detectiu, no ho feu vosaltres pel vostre propi peu, perquè després no servirà de res, aquestes imatges.
No és que serveixin de res, és que després hi ha problemes. O sigui, la gent que se'n va a aquestes tendes, no vull dir cap nom, no? Però una tenda tal a comprar una càmera, i ho posen ells, i després surt una altra persona i els hi posa una denúncia a l'Agència de Protecció de Dades, i tenen un problema.
Mira, jo tinc una història amb càmeres d'uns familiars meus que tenien una botiga i tenien uns treballadors, i allà apareixien calés. I llavors
clàssic.
És la cosa aquesta de com, el que dèiem, no, durant tota l'estona, com la incògnita ens atrau, com la incògnita ens corrou, perquè allà van contractar uns detectius, van posar unes càmeres, que ja us dic jo que no es veia absolutament res. O sigui, no es veia res. Allà tu no sabies que t'estaven gravant. Imagineu-vos el dia que, veient la resolució d'aquelles filmacions, veus qui està fotent la mala caixa. És una sensació, és el que tu deies abans, de l'excitació, l'orgasme aquell que sents, no? És quan es resol la incògnita. Perquè, clar, és com el joc del Cluedo. Tu no saps qui és.
Qui ha sigut.
Qui ha sigut? La incògnita.
Mira, ara que fa 50 anys de la mort d'Agatha Christie. Perquè us feu una idea, nosaltres hem convidat en Paco Marco, perquè el 2013, entre moltes altres coses, però perquè sapigueu de la dimensió del personatge que tenim avui amb nosaltres. El 2013, en Paco Marco va ser protagonista del cas de la gravació d'una conversa al restaurant La Camarga, us sonarà, a Barcelona, entre Alicia Sánchez Camacho i Maria Victoria Álvarez. Tot allò va derivar en investigacions sobre espionatge. Què has après d'aquell episodi?
Bueno, he après diverses coses. Una, que els polítics són uns mentiders. Bueno, ja ho sabia, no? No, he après que quan arriba l'hòstia algun cop a la vida, no? A mi em va agafar, perquè eren totes les... Jo recordo una portada de La Vanguardia, 5 columnes, El Todopoderoso Detective.
Vale, wow. Vale.
Tampoco tanto, no?
Wow.
Tampoco tanto. Però... jo en aquella època vaig tenir que posar fre a la meva vida una mica, no? Replegar-me, veure on podia tenir jo algun tipus de problema, focalitzar-me molt amb la família. I llavors, jo que estic molt dicotomitzat amb lo personal i lo professional, va primar molt la part personal en aquella època, i em va servir molt, no? per refer la meva vida i refer la meva forma de viure i la meva forma de viure l'amistat i viure la família. jo al final sóc una persona, ho estic dient i sembla molt fàcil, no? Però al final sóc una persona que se'm va caure tot una faixa de cabell aquí, em vaig quedar calvo aquí, un cop d'un dia per un altre, i perquè ho portava tot per dintre, no? I el meu entorn estava protegit, perquè jo sóc un tio molt protector del meu entorn, però utilitzant les eines que ha pres a Mètode 3, no? I fent aquestes grans investigacions i aquestes grans gestions de crisis que hem fet a la nostra vida, en 6 mesos, 8 mesos, estava tot acabat i jo estava sortint amb un llibre donant totes les guantades que havia de donar i totes les advertències que havia de donar i em va deixar un mampo.
Paco, ara m'has fet pensar que, clar, tu manegues casos i has manegat casos del voltatge. T'ha passat mai que tu estiguis investigant a despatx alguna cosa molt grossa i et truqui la competència per contrainvestigar? És a dir, per dir-te, et pago el doble si no m'investigues a mi, sinó que investigues el teu client original? Hi ha algun codi ètic?
No m'ha passat això. Sí, m'ha passat que m'hagi vingut gent a la que he investigat oferint-me diners a canvi de no utilitzar aquesta informació o el que sigui, no? Però, mira, l'any passat vam descobrir amb un joc amb els meus fills, vaig descobrir qui era el personatge que estava darrere del Banksy, no?
I vas descobrir?
Sí, sí, sí. I els meus amics em deien...
El Banksy, perdoneu qui no ho sàpiga, és un artista anònim que de vegades desperta una ciutat amb un grafiti d'en Banksy, que fa molts anys que opera i mai ningú no l'ha vist. Però hi ha sospites, però ell...
I amb una aposta amb els meus fills, no sé què, tal, tu, si fossis tan bon detective, pues sabries... I
que què? Aguanta'm el cubata.
2 mesos després, tenia totes les proves i va sortir al diari El Mundo, al lloc del diari El Mundo, amb una doble pàgina. No? I els meus amics, que havien viscut molt tot això, perquè no era un tema professional, no tenia un client al que protegint, sinó era un pique amb els meus fills, em deien, no, tio... coge la informació, vete a Banksy i per lo menos te llevas un quadrito a casa, no? I jo els deia, no, és que el problema meu és que quan jo tinc una informació, ja la tinc, jo no la puc vendre, no estic jugant amb informació, no? Perquè jo ho viuria com un xantatge. Llavors, és molt més seriós del que pensem, no? Gestionar informació. O sigui, al final, tu tens informació d'investigats, però també de clients, perquè els clients t'han de donar informació, com el cura o com l'advocat, t'han de donar informació que mai te la donarien si no fos per una investigació. No? Llavors, jo li tinc molt respecte als meus clients, perquè visc d'ell, i també als meus investigats. No? Jo si estic investigant a tu per saber una cosa del teu treball i m'entero d'una cosa personal teva, no la posaré en un informe, no té sentit, no? I jo sempre tendeixo a protegir, o sigui, els meus informes, tots els menors van tapats, encara que no hi hagi cap problema perquè van a un judici, no és per sortir a la premsa, a tots els hi tapem la cara, no? I si jo recordo fer res, van amb un informe, no? Molt laboral, es parlava malament d'una persona, jo vaig dir, ai, no.
No
a pie de pàgina i dir que tenemos esta informació però per qüestions d'honor no la ponemos, no? O sigui, és a dir, s'ha de ser molt curós amb la informació.
Paco, ara estava pensant, tu separes molt bé la teva vida personal de la professional, però clar, tu no deixes de ser persona amb un client o amb un investigat. Com s'aprèn a no implicar-se emocionalment amb els investigats, a no empatitzar amb l'investigat, per exemple?
Perquè jo tinc la gran sort d'entrar només en temes on es juga diners.
D'acord.
És a dir, jo no faig temes personals. Sí, he fet temes personals, òbviament. Si et ve un client i et diu, oye, tengo este problema, i els odio profundament. O sigui, jo no... Soc una persona que soc molt blanda a la meva vida personal. O sigui, els meus fills diuen, este és un pringao. I molt dur amb la meva vida professional. No podria... Paco Marco, pare, no podria fer investigacions. I el Paco Marco investigador a casa seva l'odiarien, o sigui, i haig de...
Dissociar,
Jo estic absolutament dissociat.
I els horaris? Perquè, clar, hem vist a les pel·lícules moltes vegades que els investigadors privats a les 5 del matí estan desperts, a les 8 ja es lleven, tenen un desordre important. Tu també?
Absolutament. Sí, no? Jo a les 5 del matí començo a treballar, estic amb la meva dona al llit i començo primer amb el telèfon, després amb l'ordinador... O sigui, és a dir, jo si l'any passat... Tu has dit la fugida, no? L'any passat va sortir...
Sí, amb la Maica Navarro.
Amb la Maica, que és la meva millor amiga. La fugida, i després va sortir un manual d'investigació privada, un manual jurídic, i demà presentem amb el catedràtic de dret penal i amb el professor de dret penal un llibre que es diu la invasió de la IA, la invasió de la privacitat, no? Si jo tinc la capacitat per escriure tres llibres, portar, ser pare, marit, que em vaig casar l'any passat, i a més portar totes les investigacions, els meus horaris han de ser des de les 5 del matí a les 12, perquè a més jo tinc una vida social molt intensa amb els meus
amics. Mare de Déu, m'estic cansant només de com ho relates.
No, jo també.
Clar, jo dino i sopo tots els dies fora de casa meva. Tots. I els sopars són amb la família, amb els amics, no amb els clients, òbviament, dino amb els clients o esmorzo amb els clients, però els sopars són amb els meus amics, amb la meva família, amb el meu entorn, no? Jo, com he dit, soc molt protector i m'encanta compartir els moments amb els meus amics.
Mireu, entre els seus casos més coneguts hi ha la localització de Francisco Paesa. És l'espia que va fingir la seva mort. Un espia que va fingir la seva mort. Així ho explicava el Telenotícies, disculpeu, el 15 de novembre del 2004.
Resulta que fa 6 anys els diaris van publicar l'esquela de Paesa, que anunciava la seva mort a Tailàndia. Tot i que poca gent es va creure la seva mort, ha estat ara quan s'ha pogut comprovar que era un muntatge. Avui se'n fa ressò el diari El Mundo, que publica una foto recent de Paesa en la portada sota el títol El mort està viu. La investigació d'una estafa ha dut els detectius a Paesa.
La notícia, fa 21 anys, parlava d'un tal Francisco Marco. A veure si us sona.
Llavors ens posem en contacte amb Antonio Rubio del Mundo, que és una de les persones que més coneix el tema Paesa. Llavors comencem a investigar, veiem que fuma el mateix tabac, que porta les mateixes robes, que es mou pels mateixos llocs, que té la mateixa nòvia i que utilitza el mateix sistema similar per fer contractes i negocis a l'estranger.
Un espia...
M'has tret un somriure, eh?
Home!
Molt gran.
És que són documents que no poden passar per alt. Com recordes aquell cas?
Jo recordo l'explosió del cas. Jo recordo que estava amb un dels meus millors amics, que és amb el que escric el catedràtic de dret penal, i estàvem sopant a un restaurant... Imagina't, un restaurant que hi havia al carrer Casanova, Londres. Si sopo tots els dies fora de casa per recordar-me un restaurant...
És... Uau, és que devia passar alguna cosa grossa, eh?
I estàvem sopant allà i estava la televisió posada i estava apuntant a notícies, no sé, qualsevol canal. I canviaves tots els canals i tots els canals anaven amb aquella notícia, no? Bueno, jo recordo l'explosió. La investigació en si mateixa va ser una investigació com qualsevol altra, no? El que passa és que l'impacte és quan t'adones que és un tio que està mort i que és un tio molt important perquè havia robat a l'estat espanyol, era un tio vinculat al tràfic d'armes i al tràfic de joies i, bueno, de diamants, etcètera, etcètera, no? I...
A més, era còmplice, no?, si no m'equivoco malament, a Luis Roldán.
Bueno, era la persona que li havia deixat Luis Roldán li havia deixat els diners que havia robat a l'estat espanyol al Francisco Paesa, i el Francisco Paesa s'havia pirat amb els diners i s'havia fet el mort.
Mare de Déu, senyor. Més preguntes, va, que en tenim moltes per a en Paco. El 677-38-77-19. Últimes preguntes per telèfon al 93-201-7474.
Sí, que hi ha diversos oients que pregunten com es diu el llibre que traurà el Paco Marco, que ja ho ha dit ell, és la IA, Assedio a la privacitat, amb el Paco Marco, el Fermín Morales i el Luis de las Heras. Hi ha molta preocupació per què passa si tu saps una situació compromesa, com per exemple explicaves abans, doncs, a República Dominicana. Si estàs amb algun mafiós, diuen, diu el Toni i l'Anna també, i et descobreixen.
Era el govern mafiós.
I què fas en aquell moment si et descobreixen? Situació complicada.
T'han descobert mai i què fas si et descobreixen?
Et descobreixen més quan estàs fent seguiments al carrer i no el propi investigat, sinó l'entorn. És a dir, quan tu estàs fent el que nosaltres diem una tronxa, no? Una espera de 10 hores, al final t'està veient el porter de la finca del no sé què, la veïneta que mira saps, des de la finestra. O sigui, t'està veient. Tu pots controlar el que passa amb l'investigat, però no pots controlar tot l'entorn.
Clar.
No? I llavors, amb molts seguiments, doncs, truquen a la policia, hi ha un cotxe aquí, tal, no sé què, i llavors arriba la policia, tu no pots dir que ets detectiu, perquè si no li diran al tio que ha trucat, no, és detectiu, llavors sí, clar, si és el veí...
Bueno, i què dius en aquells cas? No, soc un veí, passava per aquí.
Passava per aquí, passava per allà. Mira, jo recordo una... Jo estava a Holanda. A Holanda, si tu passes per un jardí privat, estàs cometent un delicte d'intromissió de morada, no?
En un mateix jardí, eh? Mm-hmm.
I llavors nosaltres estàvem fent una investigació de companyia d'assegurances, de frau de companyia d'assegurances. Jo era jovenet, jo tindria 18 o 19 anys. I estava amb un company en un lloc a Holanda molt llunyà i no sortia de casa el tio. El tio era un odontòleg, tenia la seva clínica odontològica dintre de casa, però tenia un jardí molt gran, no? I per entrar al seu jardí havies de passar per 3 o 4 jardins, pujar a la muntanya, tornar a baixar i tenir la visibilitat directa del jardí. I jo recordo que sí, que vam entrar, vam fer les fotos, vam sortir, tal, 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 i quan arribem al cotxe, un pirulo, tu estàs a Holanda, policia holandesa, i llavors, què hacen ustedes aquí? Nada, estudiantes, no sé què, el plano...
Estudiantes...
Teníem un plano, clar, no hi havia GPS, el plano allà, no, que estamos buscando, nos hemos perdido, no sé què, no sé quantos... I diu, vale, vale, venga, venga, váyanse, nos vamos. I de sobte un diu, gira, posa la lot contra les meves sabates i ensenya'm les sabates.
No, com? Per veure si hi has passat.
Per si tenia... No, césped.
Hola!
I jo vaig començar a rasar. I vaig dir, que no tinc, és impossible, no tinc. És impossible. Haig de tenir, perquè clar, ja m'ha estat trepitjant tot. Sí, sí. Hòstia, doncs no hi havia...
Devia ser artificial.
Era sec, o sec, estava molt sec, aquell dia era un dia sec. Però has hagut de dir moltes mentides, eh? Mira, un investigador també ha de ser un bon mentider, eh?
Mira, és una de les qüestions principals de la meva vida.
Mira, ara anem a les mentides.
La mentida?
Deixeu-me anar a la publicitat. Ara, com gestionar les mentides si ets detectiu privat?
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7 minutets i seran les 2 del migdia. Us deixarem amb el Catalunya migdia molt pendents de la situació a la xarxa ferroviària catalana. Nosaltres, però, estem parlant avui d'una professió que desperta molta curiositat. Investigadors privats, detectius privats. I ho estem fent amb en Paco Marco. Ell, ja ho sabeu, que actualment dirigeix Método 3, però té una llarga trajectòria, més de 40 anys dedicat a la investigació privada. I ara, abans de la publicitat, hem dit, com es gestionen les mentides com a investigador privat?
Primer et contestaré com a fill. La meva mare, el perfil de WhatsApp de la meva mare és una media verdad, també és una mentira. I jo m'he criat allà.
Uau, una media verdad, també és una mentira.
La meva mare ens protegia, el meu germà i a mi, de qualsevol barbaritat que poguéssim fer, menys d'una mentida.
Mm.
Sí, era així de senzill. Tu parles amb els meus fills i et diuen... tu lo peor que le puedes hacer a mi padre es mentirle. Dit això, la meva vida privada no acaba ni edulcorar les coses. És veritat o és mentida, no? A la meva vida professional és obvi que haig de mentir tots els dies de la meva vida. No puc dir que sóc detectiu.
Clar, i és una mentida primigènia, no?
I és una mentida que, a més, està sustentada per la jurisprudència. La jurisprudència a Espanya diu, oiga, usted lo que no puede pretender es que un detective le diga que es detective.
Clar.
Pues sí. Utilitzem cada dia...
Estàs emparat per la llei, diguem-ne.
A mi quan em truquen al meu telèfon i pregunten per Francisco Marco, dic, dígame, ¿qué quiere? I si pregunten per un altre nom i amb un altre cognom, que jo sé quin és, jo ja sé que és d'alguna de les vegades que jo he utilitzat amb qualsevol...
Un àlies, clar.
Clar.
I te'n recordes de tots els àlies que tu has fet servir?
Només tinc un àlies des de fa 40 anys.
Ah, no pot dir quin és, eh? Com a periodista hauria de fer la pregunta, però no.
Només el sap Maica Navarro. El sap Maica Navarro.
Maica Navarro, la seva millor amiga.
Maica Navarro tampoc ho sap. No ho sé.
Ella no sap que l'àlies és Maica Navarro.
La mentida com a recurs per resoldre coses.
Bueno, clar.
Clar, però això... revela la importància de la mentida.
A veure,
últimes preguntes,
els oients tenen, i és un dubte que de vegades també hem tingut aquí nosaltres, que ens dediquem també a fer trucades a la ràdio, què és? La Rosa. Quan es pot enregistrar una conversa on hi ha diverses persones? És a dir, podem enregistrar una conversa en un restaurant, per exemple, si cap de les persones ho sap?
No. La qüestió és, es pot gravar sempre que tu formis part de la conversa.
D'acord.
Sempre. És a dir, aquestes coses que diu els periodistes de no, i l'he pedido permiso per gravar, no fa falta que li demanis permís.
Si tu estàs conversant-hi, ho pots gravar.
Clar, per la jurisprudència el que veia dir és, si tu formes part de la conversa i l'altra persona, que li has comentat qualsevol cosa, se'n va i t'afaneja amb la seva mare, li explica tal, doncs igual si ho grava. És a dir... no hi ha cap problema en gravar. Una altra cosa és com utilitzes la gravació.
Amic.
Nosaltres gravem per portar-ho a un jutjat. una altra cosa és que jo agafés la gravació i la portés aquí a la ràdio i la posés. Llavors, podien haver problemes d'honor, no d'intimitat. O sigui, està ben gravada, però depèn del que contingui aquella conversa, pot tenir problemes d'honor. Mm-hmm. O sigui, és a dir, alguna cosa que menysprei la identitat de la persona que surt a la gravació, no? Tu el que no pots fer és gravar la conversa d'un restaurant entre dues persones si tu no formes part.
I formar part vol dir part activa, eh? No val passar per allà i dir voleu una aigua.
No es pot posar... O sigui, és a dir,
Per
posar-ho més senzill i entrar directament. Quan es parla del micròfon de la Camarga, algú ha autoritzat a que jo posi aquell micròfon, una de les dues persones que formaven part de la conversa, que en aquest cas va ser l'Alicia Sánchez Camacho. Jo no podia anar i posar un micròfon perquè llavors sí que hagués sigut del que se m'acusava. Revelació de secrets, espionatge. Per això els detectius, tu abans has dit espionatge, els detectius ens allunyem de la paraula espia perquè nosaltres investiguem, perquè la paraula espia comporta, semànticament comporta la part il·lícita de la nostra
d'acord,
professió.
Per tant, no espies. Última pregunta, Fran, perquè ens queden 2 minuts i escaig.
Mira, no, és un comentari de l'Olga per valorar la feina que fan els detectius privats, que diu que l'empresa on treballa el seu marit va contractar un detectiu que va enxampar a un treballador que feia mesos que el vigilaven treballant a un negoci que tenia a Sardenya durant un permís sindical.
Ostres, greu, també.
Per tant, són casos de laborals que han funcionat.
Abans hi havia molta jurisprudència contrària, ara s'està obrint la jurisprudència i el que ve a dir la jurisprudència és que la gent que és sindicalista i té hores sindicals, que les ha de complir fent hores sindicals.
Et demano una pregunta per acabar. Ens queden 2 minuts i mig. Si et demanessin investigar un amic...
No.
T'hi pots negar?
Sí. I el client... El problema de ser Paco Marco, i ara parlo en tercera persona, és que té molts conflictes d'interès. Sí, sí, sempre. Clar. Tots els dies tinc conflictes
perquè
d'interès.
Perquè coneixes a molta gent al llarg d'aquests anys d'exercici, no?
I perquè vaig pel carrer, la gent em para i gent amiga, i quan més anys portes, més gent t'ha contractat, i tu no pots investigar una persona que t'ha contractat, i... Sí, ja tinc molts conflictes d'interès.
No pots investigar una persona que t'ha contractat, és a dir, en el futur, és a dir, si jo et contracto, després a mi, en el futur, no em podries investigar si una persona t'ho demanés.
Des del punt de vista legal, si el que m'has transmès, o sigui, per el que m'has contractat, no afecta en aquesta investigació posterior, no tindria cap problema.
D'acord.
El que passa és que Barcelona és molt petita. I jo porto fent una feina donant hòsties a molta gent a Barcelona. I jo vull continuar anant pel carrer sense enterar-me de qui em mira. I per això has de fer bé la feina i mai donar pel sac a gent que ha sigut amic teu, client teu, etc, etc, etc. O sigui, és a dir, em guanyo la vida lo suficientment bé, tinc un prestigi lo suficientment gran com per jugar-me'l, per investigar amb una persona que podria dir no, és que jo fui subcliente i ara m'he investigat a mi. No.
Avui hem parlat de detectius privats, ho hem fet amb el Paco. Ell és jurista, detectiu privat, conegut per la seva trajectòria com a director a l'agència Método 3. També dirigeix la consultoria de riscos i business intel·ligents Marco & Co, autor, ho dèiem abans, juntament amb la Maica Navarro de La Fugida, també d'Operación Catalunya i de novel·les com La preparadora de juicios o Los secretos de Alba. Demà presenta el llibre, demà, La invasión de la IA, La invasión de la privacidad, per si el voleu seguir de ben a prop. Ai, Francisco Marco, és que no sé com agrair-te que hagis vingut avui i ens hagis creat aquest clima d'investigació privada a La solució.
El clima a la cabina amb la música.
La música ajuda a explicar molt millor les històries, eh?
Va, que us deixem amb el Catalunya a migdia. David Balaguer, Fran Domènech, moltes gràcies, estimats.
Adéu, salut.
Us deixem amb l'Òscar Fernández. Aquestes últimes hores us faran un F5 de la situació a Rodalies a Catalunya. Fins demà, família. Adéu.